Pisigaña, programa infantil per a criatures inquietes.
Perquè són falles i de vesprada que són falles, ha! De festa estem des de la crida, festa amb falles nit i dia, que ningú dorm perquè són falles,
falles, falles,
que ningú es queda a casa amb falles,
falles, falles,
i si encara et queden canes, parelles i xocolatades, no falles.
Hola, com esteu? Esteu escoltant Pisigaña, el breu magazín cultural per a criatures inquietes de Ràdio Pego.
Així és, som Lluna i Anna. I com cada mes tenim així a l'estudi tot una colla de pisiganyes. Com esteu? Ja teniu ganes de vacances o què? Hola.
Sí, hola, bé. Hola.
Hola, hola a tots i a totes.
Hola, pisiganyes.
Quina alegria tindre-vos de nou així, xiquets i xiqueta.
Sí, ja feia temps jo que no vos veia, perquè clar, l'últim programa no vaig poder vindre a gravar.
Ai, sí, quin cas.
Però sabeu què? Vos vaig escoltar al web de Ràdio Pego i em va semblar molt interessant el vostre últim programa.
Va quedar bé, sí, sí. En aquest programa explicareu per què es formen les tempestes. Quin tema porteu avui per a la secció, Guillem
avui
i Natàlia?
Avui portem la secció més explosiva de la primavera.
Sí, el perquè de les coses d'este mes fa olor de pólvora i bunyols.
Ai, mare, m'he espantat, que a mi els petards així sense avisar em fan fredat.
Tranquil·litat, només serà un efecte especial.
Ho endivineu? Avui parlarem de les falles.
Vaja, de les falles, molt bé. Ara que ja les hem disfrutades o patides, vés a saber, podrem descobrir per què se celebren. Bona idea.
Natàlia, a punt per escoltar la secció?
Vinga, endavant. Per què se celebren les falles?
Per què?
Per què?
Per què?
Per què?
Per què? Per què?
Per què?
Per què?
El per què de les coses.
Natàlia, com ho fem?
Comencem pel principi, no?
Sí, seria el més fàcil. Saps com es va començar a cremar coses al mig del carrer?
Sembla que tot va començar fa uns segles, però no se sap ben bé com. Hi ha qui diu que és una manera com una altra de celebrar el canvi d'estació de l'hivern a la primavera. En moltes societats, este canvi se celebra vent foc.
però altres diuen que tot va començar amb el gremi dels fusters de València. Els fusters que treballen la fusta, sí, Pisigany, els que fan els mobles.
Exacte. Així que, com hi ha diverses teories, al final hem fet una mescla Pisiganyes. Allà va. Les falles són l'evolució dels focs que antigament s'encenien per celebrar l'arribada de la primavera. I amb el temps començarem a cremar en aquestes fogueres els ninots de Carnestoltes que havia passat no feia massa temps.
I sabeu què? Doncs que els fusters van veure que la festa del seu patró, que es diu Sant Josep, Bossana, doncs van veure que la festa del seu patró coincidia amb tot això i van començar a tirar fustes velles i altres andramines a les fogueres.
Ah, ja veus, jo també he sentit que els fusters durant l'hivern treballen amb poca llum i veien servir uns artefactes de fusta per alçar els cresols que eren com llumetes d'oli.
O sigui, com faroles de l'època, no? I què? Què passava quan arribava la primavera?
Com que a la primavera allarga el dia, ja no necessitem eixes llums, però en lloc de guardar-les per l'any següent, sabeu què feien?
Les cremaven a la foguera.
Mm.
Sí! Es diu que per Sant Josep els fusters cremaven els trastos vells davant dels seus tallers. Feien una neteja gegant.
Sí, per això, al final, la crema sempre és el 19 de març, el dia de Sant Josep.
Diu que al principi eren muntonets de fustes i trastos vells i que feien unes fogueres normaletes, no massa grans.
Però a poc a poc va començar a posar figures fent broma, a posar cartellets criticant coses que passaven al barri.
Sí, les falles sempre han tingut crítica i ironia.
Però no tot va ser fer així.
Va haver una època en què les falles es van prohibir.
Sí, durant una temporada es van prohibir, però després la gent es va organitzar per a defensar-les.
Sí, i cada volta més gent demanava que tornaren als carrers.
Imagineu-vos com va anar la cosa, que una revista que justament es deia La Traca va començar a donar premis a les millors falles.
Sí, i clar, si hi ha premis i hi ha competicions, els veïns i veïnes van començar a fer falles cada vegada més xules i més grans.
Sí, cada vegada feien falles més boniques, però sense deixar de ser crítiques.
Mireu, si la cosa es va fer gran, que poc després el mateix Ajuntament de València va donar els primers premis oficials a les millors falles de la ciutat...
Això ja era seriós, eh, Natàlia?
Sí, sí, però encara n'hi ha més, Guillem. Saps que també es va fer el primer concurs de cartells de falles?
I encara més, es va passar d'un dia de celebració i crema a una setmana fallera.
I des d'aleshores, les falles no han parat de créixer. Només a la ciutat de València es cremen més de 700 monuments entre falles i falles infantils. A Pego, saps quantes falles hi ha, Guillem?
N'hi ha tres, a tu t'agraden?
Sí, m'encanten.
I per què creus que les cremen si són tan boniques?
A mi m'han dit que és com un símbol de que tot és temporal.
Que tot passa i hem de disfrutar del moment. El mateix que es pensava quan es feien els focs en l'antiguitat.
Clar, es crema per deixar lloc i començar de nou. Tanquem una etapa i en comencem una altra.
Com la primavera, que tanca l'hivern, que tanca les portes.
Sí, per acabar una pregunta, Pisiganyes, sabeu que només a València es fan festes amb foc quan arriba la primavera?
Sí, investigant sobre les falles hem descobert que a Suïssa, Alemanya o a l'Índia encara se celebra el foc el passar la primavera, que la casualitat més xula.
És com si el món sencer diguera adeu a l'hivern.
Ei, nosaltres també hauríem d'anar dient adeu a la nostra secció, no?
Espera, que falta el concurs!
És de veres, avant amb el concurs! Avui respondran Lluís i Bernat, que segur que saben molt de falles. Vinga, sort! La primera pregunta és... com es diu el moment que dona fi a les festes de falles?
La crema.
Molt bé! Vinga, doncs passem a la segona pregunta. Com es diu la figura que hi ha a les falles i que no deixen cremar?
El ninot indultat.
Molt bé! Però veieu com us les sabeu? Doncs anem a la pregunta tercera. Esta crec que és més difícil. Quin és el sant del patró de les falles?
Sant Josep.
Molt bé! Vinga, a veure si sabeu la pregunta número 4. I ja quasi les acerteu totes. Com es diu la representant principal del casalí de la falla?
La fallera major.
Ah.
Perfecte! Vinga, que si sabeu aquesta última pregunta les haureu encertades totes. Com es diu l'espectacle de petards que se sol fer a migdia?
La mascleta.
Molt bé, les heu encertades totes. I justament, avui m'he anat a la mascleta.
Vos deixem amb l'hora del conte.
Les falles són populars. Combatibles des dels solars.
Mucho ahí, mucho ahí.
Falleres durant tot l'any. I València comença a cremar.
Si la creu coberta, la roqueta está en altura, rusa fala más moderna, castellano liberal, veines de la albufera.
La amistat ja està encesa, campanar amb els dimonis, els barris van sumant-se a la festa del patrimoni.
Ja prenem la davantera,
les falles són populars,
i el arroz en la paella,
combatibles des dels solars.
Ballem la xata merengue.
Hi havia una vegada...
De folies i rondalles vos encontrarem la part. Les unes seran mentida i les altres...
Catacric,
conte contat, este conte s'ha acabat.
L'hora del conte.
Bé, doncs avui en l'hora del conte portem una història que es titula Les aventures de Joana i que està escrita per Francesc Gisbert. Encara que hagin parlat avui de falles i de primavera, con que estem en el mes de març i està, no? I en este mes se celebra o se commemora el Dia Internacional de la Dona, hem portat una història protagonitzada per una xiqueta que trenca una miqueta en el que s'espera d'ella, no, Lluna? Com va això?
Sí, trenca amb el que la seva família tenia previst per a ella per a perseguir els seus somnis.
D'acord, perquè encara que siguem xiquetes o xiquets, podem fer el que vulguem. Vos llegim el conte, aleshores.
Molt bé. Joana vivia amb la seva família i 6 germans. Eren tan pobres que havien de menjar del que donaven el parell de bancals que envoltaven sa casa. Una cabana redona i menuda com un bolet, tan estreta que quan s'hi clavaven tots a dormir no hi podia entrar ni una sargantana de cantell.
Joana i els seus germans ajudaven a cultivar cebes i creïlles, picant i entrecavant, amb sol o amb pluja.
Joana era molt espavilada. Sempre estava pensant malifetes i jugant pels bancals, saltant i punxant els germans. Els pares la renyaven, afirmaven que allò no podia ser, i ella contestava:
a mi esta vida no m'agrada. De major vull ser... aventurera.
No pot ser aventurera,
responien.
Quin disbarat! És com si un burro diguera que vol llegir i escriure.
La xiqueta va créixer sense abandonar la idea de fer-se aventurera. Un dia, collint talls, va passar pel camí un burro. Venia amb presses i atarantat, mirant si el seguien.
Joana, estranyada de veure un burro soles, li va preguntar on anava.
Em diuen Sabut i he fugit del meu amo. Sempre m'està pegant i manant faena. Jo vull veure el món i aprendre a llegir i a escriure.
Així que el va sentir, va cridar que ella també volia veure món i que podien viatjar junts. Sabut la va mirar amb desconfiança. Les persones no li queien gens bé. Joana, per a convèncer-lo, li va dir que s'emportaria un gallato màgic, regal del seu iaio, i amb aquell gallato ningú no gosaria fer-los mal. D'esta manera va ser compartir finalment sobre el burro Sabut i amb el gallato màgic.
Junts van explorar durant tot el matí. En tocar l'hora de dinar, a Joana començaren a sonar-li els budells. Sabut havia rosegat herba per ací per allà, però ella tenia més gana que un exèrcit de ratolins. En això, distingiren un palau.
A la terrassa dinava un matrimoni, els dos ben grossos i lluents com figures de massapà. Al peu de la terrassa, dos pobres bruts i prims els miraven i es feien vindre aigua a la boca. El matrimoni, de tant en tant, els tirava un nos repelat.
Fosca! Aquells dos es peguen un fart i els pobres només poden mirar,
s'enfada Joana. Coses dels homes, contesta Sabut.
Això ho arregle jo, amb el meu gallato màgic, ara veuràs. Vaya gallato!
En pronunciar aquelles paraules, el gallato del iaio començà a moure's i a girar per l'aire. Va volar fins als rics i repartir pinyes i puntellons fins que, espantats, s'amagaren a la casa i deixaren el menjar per als pobres.
Camina que caminaràs, van continuar Joana i Sabut fins a arribar a un bosc. Sabut temia travessar-lo perquè hi habitava un drac, però Joana buscava aventures i s'hi van endinsar.
No tardaren a sentir crits, rugits i colps d'espases. En una clariana del bosc van trobar un grup de 6 soldats amb armadura, espases i escuts. Envoltaven un drac roig. El drac estava refredat, tossia i no podia llançar flames per a defensar-se.
Refosca! 6 contra 1? Però vaja, això no pot ser, això és injust.
Coses dels homes,
contesta Sabut. Això ho arregle jo amb el meu gallato màgic, veureu. Vaya, gallato, vaya!
Pensat i fet, el gallato torna a cobrar vida. Els soldats van fugir espantats com si tingueren un all al cul, tan valents com eren abans.
El drac va donar les gràcies a Joana i Sabut i preguntar què feien un burro i una xiqueta junts pel bosc. Jo és que vull ser aventurera.
I jo l'acompanye. Busque algú que m'ensenye a llegir i a escriure.
El drac es queda bocabadat. els va informar que coneixia un bruixot molt poderós capaç de concedir qualsevol desig si superaves una prova, això sí.
Agraït per haver-lo salvat dels soldats, els convidà a pujar a la seva esquena i els portà volant fins al bruixot.
Cap de cabra, el bruixot, vivia a la torre més alta d'un castell magnífic, tan llarga que feia coscorelles als núvols. El castell s'alçava en una muntanya a la vora del mar. Segons contava el drac, tenia un mal geni de traca.
Els deixà a la teulada de la torre. Joana i Sabut van traure el cap per un finestró i veieren el bruixot. Duia una túnica roja amb flors blanques. Tenia la barba llarga i el cap pelat i redó, acabat en punta.
En això, cap de cabra va alçar la vista i els descobrí.
Què feu en ma casa? Lladres!
Joana va explicar que havia vingut per demanar que la convertira en aventurera. I Sabut pregà si l'ensenyaria a llegir i a escriure.
Si voleu un desig, heu d'encertar una endevinalla i després fer-me'n una altra a mi. Si falleu o l'endevine jo, vos convertiré en caragols.
L'endevinalla era la següent.
Amb prou em veus del tot. Amb massa no em veus gens. I amb un poc em veus a mitges. Què és?
Uf, mentre barrinaven la resposta, el bruixot reia com un descosit.
Ja ho tinc!
Crida Sabut.
La llum!
Ara es toca a nosaltres triar una endevinalla.
Els dos amics van fer escoltetes fins que es giraren i formularen a cor esta endevinalla.
Què té un peu i en camina amb tres?
Cap de cabra emmudí, gelat. No va saber què era el gaiato. I hagué de concedir els desitjos. Joana es convertí en una aventurera denominada.
El seu acompanyant aprengué a llegir i a escriure. I encara diuen, Lluna, encara diuen...
que viatjaren junts per tot el món.
I conte contat...
conte acabat.
Un, dos, tres, quatre! La recomanació musical.
Bernat, Lluís, quina recomanació musical ens porteu este mes?
Es titula Senyor Pirotècnic
i és de la Gossa Sorda.
De qui és, de qui, Bernat?
De la Gossa Sorda. I tenim molts amics.
Molts amics i també qui,
ah,
qui més?
I toca el nostre tio Pere.
Pere Joana, la Dolçaina i molts bons amics.
Tot
vinga,
un
endavant.
Clàssic.
Tot un clàssic, sí.
Senyor pirotècnic, pot vostè pegar-li foc a la mascleta?
I què vos passa? Què vos passa, valencians? Paella en ceba, moros i cristians. I què vos passa, valencianes?
Valencianes!
Femelles falleres,
parlant castellà, la llengua!
Xafada, arrasada, venuda,
venuda.
Paraula, paraula,
amagada!
Sospira, sospir, defensada, com si fora un tros
de la nostra vida sentida!
Com si fora un tros
de la nostra vida, València!
Batalla que es viu
dia a dia,
PSOE sense PP, policia,
burgesia,
Partit Popular
i tercera via. Combaten units
contra l'esperança,
combaten units
contra l'alegria,
combaten units
contra l'esperança.
Valencians de postal dominant la partida. Senyor Pero Pernet, pot començar la mascleta. València voregen en dreta contra l'ocupant. Senyor Pero Tècnic, pot començar la mascleta. València voregen
parit que t'entenga. Acadèmia Valenciana de la Llengua. Països Catalans, problema per als estómacs agraïts del sistema
polític.
Amb escorta, amb els nassos plens de farlopa.
Molta corbata i molt poca vergonya. I molta corbata. Molta corbata i molt poca vergonya. I molta corbata.
La gent perudeta, bonica, xiqueta, pel mig de la plaça vestida de blau. Darrere la fusta, la beata i la puta, el centre i la dreta que es volen salvar. València bilingüe, horchata i fartons
de vida llarga.
Tocant els collons, València roja, fartons, horchata i canya.
Castalla contra Espanya. Senyor Pere Pernec, pot començar la mascleta. València voregen, en lluita contra l'ocupant. Senyor Pere Pernec, pot començar la mascleta. València voregen, en lluita contra l'ocupant.
Gràcies, companys. Així acaba el Pixiganya dedicat a les falles.
M'ha agradat el tema d'avui. Vos recordeu que si teniu preguntes i explosives que vulgueu resoldre, podeu enviar-les a Ràdio Pego i les investigarem.
Sí, envieu les preguntes al número de telèfon de la ràdio. 966 40 02 12.
I també vos recordem que a la web de Ràdio Pego podeu escoltar els nostres programes anteriors.
I a la plataforma de podcast d'iVoox.
Així és. L'any que ve veurem les falles d'una altra manera, n'estic seguríssima. Moltes gràcies, Natàlia i Guillem.
I moltes gràcies també a Lluís i Bernat, que avui vos heu estrenat en la part del concurs, eh? Vos ha agradat?
Sí!
Sí, ho heu fet molt bé.
Totes encertades, eh?
Sí.
Ens escoltem el mes que ve.
Ara, a disfrutar de les vacances de primavera, que no tardaran.
Sí, però recordeu la música, que se'ns oblida.
És de veres, sempre ens passa igual. Hem començat amb la cançó Falles, de DJ Butoni.
I després hem escoltat el pas doble, el Faller. I per tancar la secció, hem posat la cançó de... Les falles percomatives.
De quin any, Guillem?
Del 2016.
De les falles
encara
popular...
n'hi havien que nascut,
no havia nascut.
No, ni pensament.
De les falles populars i combatives, crec que es diu, no? Que cada any fan una cançó.
Com es diu?
La Combollera.
Molt bé, una cançó de fer comboi.
Molt bé, ara sí que sí. Ens escoltem el mes que ve, eh?
Adeu, pixigolles.
Adeu.